IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
Quan vaig començar a treballar en aquest projecte i a fer una llista de les possibles persones a entrevistar, el nom de Marina Ovejero va sortir més d'un cop. Marina Ovejero és infermera, gestora de casos al servei Coreduca Salut Mental, adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears. Es tracta d'un servei de coordinació entre els diversos dispositius ja existents que treballen entorn de la salut mental en població infantil i juvenil. La primera línia de contenció davant de l'augment de conductes autolítiques entre la població més jove que han viscut en els darrers anys.
Lo creamos en septiembre de 2019.
És a dir, just a temps per a la pandèmia.
Durante la pandèmia estava un poco todavía desarrollándose, ¿no?, lo que es Coreduca Salud Mental. En mi servicio sí se ha visto un aumento. Es verdad que en el último año a lo mejor una estabilización un poco. Hubo un gran boom después del COVID, pero sí a nivel de estadísticas se va viendo que hay mayores problemas de salud mental. Yo creo que es un poco multicausal, que se ve más, tenemos más la mirada puesta también, se visibiliza más. Los adolescentes también, por lo tanto, lo verbalizan más. Pero lo cierto es que sí que hay también más actitudes, como puede ser las autolesiones, que también igual, ¿no? Los motivos por los que alguien o un adolescente se puede llegar a autolesionar varía, ¿no? Y depende en cada caso. Pero el que hay mayor malestar, yo creo que también, ¿no?, que mucho puede venir, ya no solo, que también de sus historias de vida y de todo lo que les puede llegar a pasar, sino un poco de la sociedad en sí, que hay mayor malestar por cómo está actualmente la sociedad, que cuida, creo que es una sociedad que cuida menos.
I això, com és obvi, repercuteix directament en la població més vulnerable. També en els infants i joves, que són una esponja, tant per bé com per mal.
Por lo que he hablado también con varias psicólogas, ahora traen más, ya no solo dudas existenciales, sino este pesimismo en la sociedad, porque para dónde vamos a ir, porque total, si mira cómo está la vivienda, si mira cómo está pues el cambio climático, si la contaminación y ahora las guerras. Es como un poco un reflejo, ¿no? De, mira, es que identifican ese malestar y te los están poniendo en la cara, como diciendo, no, es que estamos mal. Por mucho que tú intentes, ¿no?, hacerme ver que no, o joder, pues sí, pues tengo de todo, pero no tengo a lo mejor tanta presencia de mi familia como me gustaría, o no tengo pues tanto juego en la calle como me gustaría, como había antes, ¿no? Tanta libertad, o sea, o más libertad como para decidir, en eso, en ese juego en la calle, en esa comunidad, esa contención, ¿no?, que también daba la comunidad y que da, ¿no?, en general, pero que cada vez, bueno, pues hay menos.
A tot això s'han sumat les pantalles i les xarxes socials. Fa una dècada es recomanava als pares no permetre que els seus fills naveguessin sense supervisió. Avui dia tenen un ordinador portàtil entre les mans i accés il·limitat a tota mena de continguts. A més, les pantalles tenen un doble efecte. També substitueixen hores d'interacció i joc real amb un simulacre de vida social que acaba provocant sensació d'aïllament i solitud.
Yo creo que es como la pescadilla que se muerde la cola. No sé qué llegan primero, a que nos aislamos porque tenemos los teléfonos, o nos aislamos por la, como en que eso es un poco conjunto, ¿no?, en que nos estamos convirtiendo como sociedad, o porque hay menos juego en la calle, porque hay menos esa libertad, ¿no? A lo mejor los padres, los dos trabajan y hay menos presencia también. Entonces, tú no le puedes pedir a un adolescente, por una parte, ¿no? Como no estés con el teléfono, ¿y qué hace? Entonces, ¿no? A veces les falta también un poco de otro tipo de actividades, otras cosas que se puedan hacer más allá. Pues es una alternativa para estar con el teléfono, que evidentemente las redes, todo lo que acceden ahora, El acceso a la pornografía con los 8 años y otro contenido de tipo más violento, el acceso ilimitado a búsquedas por internet, es horrible. Es que ya es eso, es otro podcast. Però vaja, sí, és horrible.
L'adolescència sempre ha estat una època complicada i molt sovint els joves que tenen Marina Ovejero carreguen amb històries de vida realment complicades.
Traumas y situaciones muy complejas a nivel familiar. Hay bastantes historias de abusos también. Hay también mucho de bullying en centro educativo.
Però tothom en qui he parlat al llarg d'aquests mesos coincideix en els efectes que l'actual clima de desesperança i pessimisme està tenint en els més joves. El món avui sembla més amenaçant que mai.
Siempre ha habido guerras, no siempre ha habido contaminación, no siempre ha habido telefonía igual, eso, acceso a redes 24/7 con adicciones enormes, no siempre ha habido como esta sensación de malestar tan grande, ¿no? A nivel de sociedad, esta contaminación, no siempre ha habido todo esto, entonces ellos sí que evidentemente lo ven, ¿no? Y hay algunos que, bueno, pueden tirar más hacia el cambio y decir, venga, pues, y a una esperanza, ¿no? De un futuro mejor, que hay algunos adolescentes que tiran por ahí, pero generalmente son los que están sanos, ¿no? Pero si estás ya estresado y no te encuentras bien, pues todo este clima no favorece, evidentemente.
Inclús des d'abans de la pandèmia, el món viu en perpetu estat de xoc. Crisis, guerres, crispació, polarització, pessimisme. I ho rebem tot a poalades, amb una intensitat impossible de digerir a través dels nostres dispositius mòbils. Hem substituït els parcs per les pantalles, els amics pels avatars i el joc al carrer per les partides. I el més perillós de tot és que hem canviat l'esperit crític i la individualitat per l'algoritme. Un algoritme que ens dona allò que ni tan sols sabíem que volíem. Mòbils, famílies absents, pressió per triomfar en un món cada cop més competitiu, per encaixar en uns cànons de bellesa cada cop més irreals, crisi climàtica i un futur incert. Aquest és el món al qual s'enfronten els joves d'avui dia. Aquest és el món que els hem deixat en herència. La pregunta és, hem convertit els nostres fills en el cap de turc dels nostres errors? Hola, som en Joan Cabot i això és Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi. Aquest és el tercer episodi i es titula Werther 2.0. Aquesta és Òscar Benito.
Entre un 10 i un 33% de la població infantojuvenil pot tenir autolesiones. Uno de cada 10 o uno de cada 3.
Uno de cada 3 és una barbaritat.
Algunos estudios dicen eso, uno de cada 3 se autolesiona y probablemente está desestimado. Probablemente haya más, pero muchos se ocultan.
Òscar Benito és també infermer, com Marina Ovejero, i forma part de l'equip APS infantojuvenil de l'Hospital Son Espases. APS són les sigles d'atenció i prevenció del suïcidi. Aquests equips són dispositius de resposta ràpida davant dels casos més greus i urgents i n'hi ha repartits per tots els hospitals de les illes. I estan formats per un psicòleg, un psiquiatre, un infermer i un treballador social, el que dona idea de la complexitat del fenomen.
El suïcidio és el símptoma de que passa algo, com les autolesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es ese algo? No hay una sola causa, será multifactorial.
Benito és l'encarregat de mantenir un contacte periòdic amb els pacients que tenen el seu equip, així que també és algú que sap de primera mà com són i quines són les seves inquietuds.
La expressió esta que suena últimamente mucho de la generación de cristal es muy interesante porque yo estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en contra de esa expresión. Es decir, por una parte es verdad que hay una baja tolerancia a la frustración, hay un problema de límites, hay un problema en que ahora los jóvenes a la mínima se hunden y caen, pero por otro lado son más conscientes más que nunca de que no lo van a vivir como sus padres, de que van a ser probablemente, van a tener empleos más precarios, van a tener empleos más difíciles, van a tener una situación peor que la de sus padres. Entonces, por un lado, se produce esta contradicción, ¿no? Entonces, generación de cristal, cuando saben que són els que van a tenir que aguantar més del que hemos aguantado nosotros, ¿no?
I després hi ha els mòbils. Durant el confinament vàrem entregar els nostres fills a les pantalles.
Los móviles sí que veo que es actualmente uno de los problemas fundamentales de la salud mental de los jóvenes por varios motivos. Por un lado, el tiempo que dejas de socializar, de hacer cosas y de desarrollarte neurológicamente. Y por todo el contenido. Han democratizado la información, pero la buena, la mala, la falsa, hoy en las redes sociales se puede acceder a autolesiones, a ideas de suicidio, foros de suicidio.
Els experts relacionen l'ús del mòbil amb trastorns d'ansietat, depressió, irritabilitat i símptomes de dependència digital. També amb trastorns alimentaris i d'autoestima.
El tema de la comparació, les noves tecnologies han traït la comparació. Antes nos comparábamos con nuestros vecinos, cuando éramos adolescentes, ¿no? o con los compañeros de clase. Hoy en día te puedes comparar con todo Internet. ¿Cuál es la probabilidad de que salgas perdiendo? De que te compares con canones inalcanzables de belleza, de cuerpo físico, de inteligencia. O sea, eso va a minar la autoestima de nuestros jóvenes.
I tot això, a més, està travessat per les diferències de classe.
En la parte de classe, de salud mental de classe. Si una persona nace en una familia con recursos económicos medio altos, puede plantearse, por la tarde, después de acudir al centro educativo, puede plantearse actividades de ocio. Puede ir a equitación, puede ir a vela, puede ir a balonmano, puede ir a vóley, donde sea, ¿no? Si no hay estos recursos, lo más probable es que esta persona sí tenga acceso a un móvil y lo más probable es que se pase toda la tarde encerrado en la habitación con redes sociales.
Com ha dit Benito, el problema de l'ús de pantalla és que produeix un efecte tenalla. Per una banda, hi ha la pantalla en si, per l'altra, el temps que deixem d'estar en el món real. Els nins juguen de cada cop menys al carrer, perquè pensam que ja no són un espai segur, però també perquè s'ha perdut aquell sentit de comunitat que creava un escut invisible al voltant dels infants.
Yo recuerdo a mis padres o a los abuelos diciendo que antes ibas a la plaza, todo el mundo te conocía, tus padres no estaban, pero la vecina sabía perfectamente lo que habías hecho, si había roto un cristal o habías hecho alguna trastada, los vecinos sabían perfectamente, se lo decían a tus padres, ¿no? Y se hacía vida de plaza, entonces digamos que la tribu, la comunidad te protegía y te educaba, ¿no? Hoy en día eso no pasa. Vas al parque, está tu madre o tu padre, o con el abuelo, pendientes de ti, y lo más probable es que hagamos una horita de parque y luego vayamos a casa, ¿no? En el parque, los juegos colaborativos que salen espontáneamente entre los chavales, eso no está ahora, o está mucho menos.
I aquesta és la paradoxa del nostre temps. Per una banda, sobreprotegim els nostres fills, i per l'altra, els abandonam.
Puede haber un punto de algunas dinámicas familiares de sobreprotección. Sobreprotegemos a los chavales, ¿no? No les dejamos crecer, no les dejamos evolucionar emocionalmente. Un ejemplo era el parque, ¿no? Que estamos encima. Otro ejemplo es evitar temas complicados como el dolor, la muerte, el sexo, este tipo de cosas las retardamos, esperamos un poco y los sobreprotegemos, no les dejamos desarrollarse. Y luego, por otro lado, está otro tipo de crianza en la que el menor está totalmente abandonado, en la que no ponemos límites, en la que no estamos encima de la educación. Ambos dos modelos van a crear personas. La primera sin recursos y la segunda que se va a sentir abandonada. Y yo creo que hoy en día conviven ambos modelos en la sociedad actual.
Falten psicòlegs i psiquiatres. De fet, quan vaig entrevistar Òscar Benito, el Servei de Salut Mental de l'Hospital Son Espases estava en vaga, reclamant la contractació de més professionals. Però també hi ha un problema que va més enllà de la salut, un problema estructural.
¿A qué edad se está independizando ahora la gente con respecto a hace unos años, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos? Si ahora nos dicen cuánto cuesta un piso, un joven de 16 años, ¿qué va a pensar? Hará el cálculo rápido. ¿Puedo comprarme una casa o no? ¿Con el dinero que tengo, qué me conviene más? ¿Comprarme un móvil y encerrarme en la habitación y pasar el rato? ¿O ahorrar para una casa a la que no voy a llegar? Que tú tengas problemas sociales y que vayas a una consulta y las cuentes es maravilloso, te va a ayudar muchísimo, pero los problemas siguen ahí. El psicólogo no te puede conseguir un piso, el psicólogo no te puede conseguir un trabajo, el psicólogo no te puede ayudar a gestionar esos problemas de la mejor manera posible, pero tiene un límite el psicólogo. Por ejemplo, una cosa que yo a veces reflexiono es hasta qué punto una renta social, una renta básica, disminuiría los problemas de salud mental. Es decir, que la salud mental está de moda, se habla mucho, pero siempre desde un punto de vista muy biomédico y siempre desde un punto de vista en el que parece que haciendo más dotación de recursos económicos a los hospitales, a los centros de salud, parece que vamos a mejorar la salud mental. Y nos olvidamos del elefante en la habitación, de la parte estructural, ¿no? Todo esto que estamos hablando de alquileres por las nubes, trabajos precarios, inmediatez de las nuevas tecnologías. imaginemos dos medidas, que pusiésemos, o tres, pusiésemos unos alquileres razonables, una renta básica y limitásemos el uso de móvil hasta los 16 años. ¿Cómo estas tres medidas afectarían, por ejemplo, a la salud mental de los jóvenes?
Arreglar aquests problemes estructurals va molt més enllà de les seves possibilitats, però des del curs passat, els centres escolars de les Illes compten amb psicòlegs en plantilla per atendre la comunitat educativa. El programa ha començat amb 39 professionals a centres públics i 35 a centres concertats, de manera que han de repartir la seva jornada entre diversos centres. Lorena Gómez, per exemple, treballa als col·legis San José de la Montaña i Pius 12 de Palma.
A ver, a nivel de demandas y de necesidades de los alumnos, sí que es verdad que en uno tengo más volumen de trabajo que en otro, pero el tipo de dificultades, ¿no?, que presentan los jóvenes es muy parecido, independientemente de que sean de un centro o de otro.
I aquest tipus de dificultats, en general, tenen a veure amb l'autoestima, l'autoacceptació i la imatge personal, tot i que també hi ha casos més greus.
Yo lo que más me estoy encontrando ahora mismo, y más ahora en la época del año en la que estamos, son temas de baja autoestima, sobre todo relacionadas con la imagen corporal. Temas de insatisfacción corporal está, vamos, muy presente.
Un problema que no es nou, però que les xarxes han inflamat.
Es muy multicausal, pero se debe sí sobre todo a las comparaciones que hacen. Claro, yo cuando tenía su edad, tú te comparabas con tus amigas y con las chicas que salían en las revistas, tipo la Super Pop y cosas así. Claro, ahora ellas tienen... La Super Pop al final creo que salía como 2 ediciones al mes. No tenías más. Ahora en TikTok están, TikTok, Instagram están todo el rato siendo expuestas a estímulos que encima no son reales, ¿no?, por todo el uso de filtros. Pero es que tienen una edad que ellas no saben distinguir que eso no es real. Entonces se están comparando con gente que en realidad no existe.
Realment, l'adolescència és un període on tu comences a desenvolupar el teu pensament crític.
Aquesta és Maria García i també és psicòloga educativa.
I clar, tenir accés a tanta informació sense tenir un criteri a vegades pot ser molt perjudicial. I jo sí que he vist que les xarxes socials és un cultiu d'eines tòxiques, relacionals i personals per la gestió d'aquest malestar. Vídeos de recomanació i romantització de les autolesions com una cosa que te fa sentir part d'un grup, no?, que fa aquestes coses, que sent aquest patiment, no? Sembla que si no has arribat a fer-te mal a tu mateixa, no has patit suficient com perquè qualcú doni resposta en el teu mal.
Els adolescents, com qualsevol de nosaltres, de fet, només volen tenir la sensació que algú es pren la molèstia d'escoltar-los i d'entendre'ls. Si no troben això a casa o a l'escola, ho cercaran en un altre lloc. Per això és important que s'estiguin creant entorns en els centres escolars en què els joves puguin comunicar les seves inquietuds i emocions.
Lo que puede hacer el cole, sobre todo, yo creo que es escuchar a los niños. Es increíble lo que mejoran los jóvenes cuando sienten que tienen una persona que se preocupa por ellos y que les escucha, que no les juzga y que no les minimiza el problema, ¿no? Aunque yo como adulta sienta que la preocupación que ahora mismo está expresando el niño pues no sea para tanto o no sea una cosa como muy grave objetivamente, para ellos sí. Entonces, como salir un poco del prisma del adulto, intentar recordar a lo mejor cómo nos afectaba a nosotros cuando teníamos su edad, o simplemente intentar ser un poco conscientes de que tienen la edad que tienen, ¿no? Que a veces a mí incluso se me olvida que es que no dejan de ser niños, jóvenes, adolescentes y que viven las cosas de otra manera y que ellos sientan que pueden, no sé, que tienen un sitio donde se preocupan por ellos y les escuchan.
La coordinació d'aquest cos de psicòlegs escolars, del qual formen part Lorena Gómez i Maria García, és responsabilitat de Convivèxit, l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar, depenent de la Conselleria d'Educació i Universitats. Convivèxit va néixer per gestionar una mena completament diferent de conflictes, però de cada cop ha donat més pes a la qüestió de la salut mental i emocional dins les aules.
Tothom passa per l'àmbit educatiu. L'objectiu d'un centre educatiu és que aprengui, i que aprengui a ser una persona funcional de dins una societat.
Aquesta és Toni Vic, director de Convivetsi.
L'escola és la institució que homogeneïtza tota la població. L'objectiu final, com a sistema educatiu, a part dels aprenentatges, els coneixements, les competències per assolir unes determinades fites com a persona, per sortir de la societat i per formar-te amb uns estudis o una professió, és poder-se acceptat que t'acceptin així com tu ets, així com te vols expressar i així com tu t'identifiques. I jo crec que aquest és el gran punt, és l'acceptació de la persona tal i com és, en la seva totalitat, sempre i quan no faci mal a ningú, ni ell mateix, ni una altra persona, i que tothom se responsabilitzi de les seves accions. Però cap on hem d'anar és cap a una acceptació total de totes les persones d'un centre educatiu, que en el final no és més que un reflex del que és la societat, no? Un centre educatiu és una microsocietat reflex del que hi ha de fora. I hem d'anar cap aquí.
I com a reflex de la societat, l'escola també és l'escenari on es despleguen molts dels seus problemes, tant econòmics com socials. Aquesta és Laura Ramon, assessora tècnica docent de Convivetsi.
Jo ara recordant quan he fet feina a centres bastant vulnerables on hi ha alumnat que viu a una mateixa casa on viuen diferents famílies, podria dir que la majoria dels casos sí que hi ha malestar i sí que hi ha com a molt de problemes de vincle, tant amb les seves figures referents com també senyals d'alerta de possibles abusos per part d'altres persones que conviuen en el mateix lloc, però no tenim dades ni res d'això, no? Perquè tampoc des d'aquí ho veiem més. Però sí que és un problema.
Ens trobem en que la situació econòmica i l'habitatge són aspectes que sempre ronden qualsevol família, qualsevol infant, i potser no te'n parla directament o te'n parla, però com que la seva situació normal ho normalitza, això també, jo m'he trobat casos d'alumnat que viu en situacions de pobresa, amb unes condicions que qualsevol de nosaltres se mos faria feixuc i al·lucinaria, però ells ho han normalitzat. És a dir, també tenim un alumnat amb una capacitat de resiliència i d'adaptabilitat a les situacions molt potenta, i moltes vegades això està allà, però no ho identifiquen com a causa principal de malestar. O jo, en la meva experiència personal, són qüestions que estan més transversal, no sí. Són com a únic motiu de malestar, però és una cosa també, és alumnat que te diu que ha de dormir en el dormitori, en el menjador, perquè la família ha de llogar la seva habitació per poder arribar a final de mes. Sí. Alumnat que te diu que han de ficar més gent a casa seva perquè ve un familiar seu d'un altre país i de cop a una casa amb dues habitacions hi dormen 12 persones. Alumnat que de sobte ha de passar uns dies amb uns tiets, uns altres dies amb uns altres, uns altres dies a ca un familiar perquè a casa seva no té un lloc de seguretat. Hi ha moltes casuístiques que generen malestar i és al·lucinant aquesta capacitat de resiliència i d'adaptació que tenen molt d'ells a moltes situacions que nosaltres ens farien molt complicades.
Quan s'obre un protocol de risc autolític, aquest sol anar acompanyat d'altres protocols, és a dir, que ja hi ha altres problemàtiques associades al mateix alumne, ja siguin casos de bullying, abusos o desprotecció.
El servei se va crear el 2008. En el 2008 va començar la crisi, no? I aquí jo crec que ha estat un punt d'inflexió perquè sempre hi han hagut coses que han fet que el jovent vagi percebent el món degut al missatge dels adults amb certa desesperança, que si crisi econòmica. Jo record, donant classe, que l'alumnat te deia per què he d'estudiar si tanmateix no trobaré feina. Després, pandèmia. Estar tancats a casa, no poder-me socialitzar, hi ha una malaltia que està per totes bandes i que en qualsevol moment se te'n pot endur per endavant. Ara, guerres, dificultat d'habitatge. Vull dir, en el final, constantment estem sotmesos, adults també, a un bombardeig d'informació tan gran que si tu penses, antigament un infant podia veure la televisió i sabia que les notícies se donaven de tal hora a tal hora. Si de tal hora a tal hora no veia les notícies, no sabia què passava en el món, no se connectava amb el món i, per tant, vivia dins del seu submón, com s'ha comentat, més de nin, més de tribu. Ara, de sobte, tens un accés a la informació 24 hores a través d'un dispositiu i que damunt pots cercar qualsevol tipus d'informació que trobaràs el que tu vulguis. Això fa que haguem d'anar encara més en compte i més en cura de les expressions que els adults que són referents utilitzem, com parlem dels altres, com parlem del nostre entorn, com parlem del món. En el final, la quantitat de verbalitzacions positives o negatives que feim al llarg del dia, per ells, són esponges.
I el més pervers de tot és que pots acabar arribant a continguts sobre com autolesionar-te sense ni tan sols cercar-ho. Basta que cerquis informació sobre com estar menys trist o sobre la depressió, que l'algoritme farà la resta.
Els hi surt perquè ja saben quina edat tenen, que els interessa i els hi surt, igual que en altres a vegades, jo no sé, de dones de 30 a 35, bueno, sortiran embarassos, no? Però en els joves els hi surten maneres d'autolesionar-se, aquest tipus de pensament, cossos totalment exemplars que ells identifiquen com a ideals, per això també hi ha tot aquest augment de l'autolesió, de trastorn de conducta alimentària, vull dir, tot això els hi arriba sense que ells ho cerquin, per tant, aquí estàs per ell.
En el final, si tu segueixes un tipus de contingut, el que t'apareixerà és aquest tipus de contingut. I, per tant, tens un biaix de que això et serà realitat del món. Això per una banda. Si tu segueixes un contingut que és més proactiu, prosocial, com li vulguem dir, serà més positiu que si tens tendència a mirar certs tipus de continguts que no te fan gaire bé. I, a part, has de tenir molt clar que el que tu estàs veient per xarxes és el que la gent vol mostrar, no el que realment és. I això fa que moltes vegades ens trobem amb una població infantojuvenil amb frustracions, amb dificultats per relacionar-se i amb unes necessitats que se creen o unes expectatives que no són les adequades.
Tot això ve a sumar-se als problemes habituals d'una etapa crucial en el desenvolupament de qualsevol persona. Un moment en què és especialment important la pertinença, sentir-se acceptat i validat pel grup.
L'adolescència sempre ha estat una etapa molt tormentosa. Vull dir, va amb elles, que imagineu-vos que l'adolescència no fos tormentosa, que no seria adolescència. Aquests aspectes de no saber qui som, de no saber què faig, de no saber gestionar emocionalment la vida, això ve amb l'adolescència, no? Ve amb aquest pack d'adolescents.
I ha passat sempre.
Sí, el tema és que ara... que tenim, que la societat també ha canviat per una banda, has de fer moltíssima feina perquè si no no pots viure, és a dir, no te pot pagar un lloguer, no pots viure, per tant cada vegada els pares estan menys a casa. Això per un lloc, per una banda. Per altra banda, tenim que els nins estan amb els mòbils des de ben prest, per tant tots els exemples que veuen tampoc els ensenyen coses que els hi puguin ajudar, sinó tot el contrari moltes vegades. Clar, tenim aquí una persona adolescent que fa el que pot per sobreviure, per estar bé, i crec que és més que, ara més que mai, tenen consciència de com se troben. Crec que els adolescents d'avui en dia tenen moltes eines per identificar com se troben i per demanar ajuda.
I així i tot, amb tenir el vocabulari no ha estat suficient, i de vegades això es tradueix en autèntiques tragèdies. En els casos en què ja és massa tard, el de les temptatives de suïcidi i dels suïcidis consumats, que per sort són un percentatge ínfim, l'efecte en la comunitat educativa és devastador i cal atendre tot l'entorn.
Clar, ens trobem un claustre en estat de xoc, i igual que uns companys de classe en estat de xoc. Però bé, també allà sorgeixen coses que no t'imaginaries mai. Sorgeix ajuda, sorgeix germanor, sorgeix... No sé, és vera que cadascú també ho viu d'una manera diferent, perquè també hi ha moltes persones que també han viscut suïcidis de familiars i de lo que passa és que és un tema que, com han dit abans, no s'encerra gaire, no? Però sí que això pot fer... O que han viscut morts properes recentment i tot això... Torna a obrir-se una petita ferida que potser pensaven que tenien tancada, no? I...
En el final, un dol individual se torna un dol comunitari.
Sí, sí.
I crec que la paraula clau és la culpa. Perquè
la gent intenta cercar una causa i no hi ha una única causa, és multifactorial. Tots han viscut situacions que potser a altra gent li provoquen unes coses i a nosaltres unes altres. I hem fet unes coses i unes altres. Evidentment, s'ha de seguir treballant pel benestar de tothom i en la màxima prevenció. Però una de les primeres coses en les que fem feina és amb la culpa.
I la culpa s'estén en totes direccions. Els psicòlegs educatius també són presents al centre per donar suport als docents, que no són immunes als problemes dels seus alumnes. De fet, com explica Laura Ramon, el darrer dia lectiu de la setmana, els divendres, solen rebre telefonades de professors i mestres concernits pel benestar dels seus alumnes, pels quals no poden fer res un cop travessen les portes del centre.
Per exemple, els divendres, en el servei, és un dia on sempre en xerram, no? Que hi ha molta telefonada, perquè, clar, hi ha molt de docent que se'n va divendres pensant: aquest infant ara se'n va a casa seva i si necessita ajuda, qui la demanarà? No podrà contactar amb jo? Vull dir que també hem de cuidar els docents i moltes vegades se'ls encarrega una tasca que no és seva.
Al final, els centres educatius tenen un gran pes, però no poden assumir tot el pes social. Nosaltres sempre deim hi ha una responsabilitat compartida en molts aspectes de la vida. L'alumnat està 6-7 hores cada dia dins un centre educatiu, però i tota la resta de les hores, que ja podem prohibir els mòbils dins dels centres educatius, ja podem ensenyar en competència digital, que si després a casa seva o en el seu entorn veuen pràctiques que no són adequades, en el final quina tindrà més pas? Parlem d'una responsabilitat compartida i no tot pot recaure damunt d'educació. És impossible.
Francisco Villar és, potser, un dels majors experts en suïcidi infantil a nivell nacional. Ell és psicòleg infantil i juvenil i exerceix com a especialista en el Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Des d'allà ha assistit a la creixent paradoxa que es dona entre una major implementació de recursos i unes estadístiques de cada cop més preocupants.
Ha sigut testimoni també dels esforços que s'han fet, de tot el que ha canviat la premsa, associacions de famílies, o sigui, tantes coses que s'han fet amb la línia d'aconseguir una milloria de les dades, i tot el que hem trobat ha estat doncs justament tot el contrari, no? Un empitjorament molt dramàtic. És com molt impactant, no? Perquè dius, és que jo estic assumint 4 vegades més de nens amb conducta suïcida que fa 12 anys i m'estan dient que hi ha menys nens, o sigui que seria com que impacta, no? Aquesta...
Així que és obligatori fer-se la pregunta: què estan fent malament? Què ha passat perquè això se'ns hagi anat de les mans?
Des de que jo sóc aquí, des de que jo estic en primera persona xerrant amb nanos que m'arriben pel matí perquè han fet un intent de suïcidi, jo he estat... O sigui, el que clarament ens ha canviat ha estat, sobretot, el que més em preocupa a mi ha estat la pèrdua d'habilitats dels nanos amb què nosaltres tractem. O sigui, hi ha hagut com una espècie com de buidatge d'habilitats d'enfrontar la vida. I ho veus fins i tot amb el, bueno, amb el diàleg amb ells. O sigui, fa 10 anys hi havia moments que, depèn de quin nano, 15, 16, 17 anys, ostres, era un debat que era fins i tot, deies, ostres, no? Perquè aquest nano t'està dient, escolta, és que la vida és meva, és que no té sentit, és que... No? O sigui, et parlaven com... De, bueno, no sé, doncs de conceptes que gairebé que veus, no? Que el nano aquest ha estat com pensant molt. I ara la sensació és una miqueta més com de... Bueno, com una espècie com de buidor, com de passivitat, com de... No, és que estic patint, però de què? No ho sé, estic patint, trauma-ho, o sigui, no? Com una espècie com de manca de... I de propostes també pròpies, no? D'enfrontar, no? Diuen, és que ho he intentat així, i no m'ha sortit i llavors permet una miqueta més d'anàlisi.
De nou, no és que els infants d'avui neixin defectuosos. La raó d'arrel no prové d'ells. Els mòbils els hi hem posat nosaltres a les mans.
Clar, o sigui, els nens no tenen culpa de res, perquè els nens neixen, doncs, com tots els nens neixem, sense habilitats, sense cap tipus d'habilitat. Però no ens tornem perquè estan espatllats. Nosaltres ja sabem que l'ésser humà neix sense habilitat, però neix amb el potencial d'adquirir totes aquestes habilitats. Llavors, a mi també em molesta molt això, però... Bueno, molesta... Bueno, clar, òbviament em molesta més quan se'ls acusa menys d'aquesta fragilitat, però em molesta també molt quan es diu com, bueno, com una cosa que ha passat, no? Bueno, mira, què vols que et digui? Està plovent, no? Llavors es fan una miqueta com una aproximació descriptiva de la societat d'avui, com, ah, bueno, és que són així, què hem de fer? Escolta, no són així. Si els nanos no llegeixen, ara, si el nano neix amb la capacitat i amb l'habilitat d'adquirir una capacitat de lectura en profunditat, no és que els nanos han canviat. Els nanos són exactament els mateixos. El que han canviat entre que el nan aquest va néixer i el resultat amb el que estem descrivint ara i el que naixia abans, són decisions d'adults. Llavors, si tu li prens oportunitats al nen d'adquirir les seves pròpies habilitats amb la bona intenció del món, amb tota la bona fe, perquè clar, com que ens han inflat el cap amb allò de donar-li recursos, donar-li recursos, donar-li recursos, i tu dius, escolta, que no, que el nen ve sense recursos perquè es té que adquirir, però ja ho té amb el programa. El que li tinc que donar és oportunitats perquè els adquireixi ell sol. I això té que veure amb que moltes vegades precisament el que no tinc que donar jo són recursos externs. No ajudis aquell que no necessita ajuda, perquè potser l'estàs incapacitant. Llavors, donar-li aquests espais. Escolta, papa, m'avorreixo. Busca't la vida, fill. Però de vegades hi ha coses que dius, ostres, és que això sembla com que està d'alguna forma com mig dissenyat. Perquè amb aquests pares li han fet una trampa prèvia amb aquesta. I és, el teu fill el tens que criar tu, sol. Perquè els altres te'l poden fer malbé o alguna cosa així. O sigui, serà com aquest individualisme, no? La part que et quedi cap a tu tota la responsabilitat de la criança del teu fill, no? Llavors tu dius, a veure, és que això no s'ho creu ningú, però com que s'ha deixat anar, doncs al final com ho assumim? Els meus fills no són el que dormen a la meva casa. Els meus fills són els fills de la comunitat. No existeix la gent que diu, no, és que jo no tinc fills. Escolta, òbviament que tens fills. Mira, aquell que està corrent per allà és el teu fill. Llavors, no, però si li dic alguna cosa, el seu pare em renya, perquè el seu pare li han calentat el tarro i li han confós. I estem amb aquesta cosa de que, saps allò de que tota bona intenció tenies un merecido castigo? Pues estem una miqueta així. O sigui, la paternitat és superdura, supercansada. Els nens no aprenen per eureques. Els nens, com nosaltres diem, deixen sensibilitats i les van adquirint, però clar, estan cablejant el cervell. Llavors, el seu aprenentatge, pues, els hi costa de fer, perquè necessito repetir, sinapsis, vaina de mielina. Llavors, és cansadíssim ser pare. Això de ser pare tu sol és una trampa mortal.
I quan parlam d'educar els infants en comunitat, no parlam de cap invent New Age. És, de fet, el que s'ha fet tota la vida i que encara es veu en alguns pobles. El nen aprèn a la plaça o al parc, jugant amb la resta de nins, i allà posa a prova els límits, i es posa a prova a ell mateix. En aquest sentit, Francisco Villar considera una tragèdia una dada que podria semblar anecdòtica, però que és simptomàtica: el descens de traumatismes relacionats amb l'activitat física dels infants.
El decrement dels diagnòstics per ferides, atribuïdes a activitat física a l'exterior em van preocupar molt. Escolta, com que, què passa? Que els nens no estan prenent mal? Clar, si ja saben que això que et protegeix del prendre mal físic és molt greu per al mal emocional, i a nivell emocional no cicatritzem tan bé com a nivell físic. El principal mal de la societat és un molt senzill, i és la manca de valentia. És aquest. O sigui, el problema que té la societat és que té una manca de valentia molt profunda. Llavors, els han espantat moltíssim. Fixa't que amb la lluita de defensar la vida dels nostres petits, fixa't si és fàcil. O sigui, nosaltres que sabem que els nanos necessiten viure la vida amb el món real. Però viure què vol dir? Bueno, que el deixis viure, ja està. Que no li posis una cosa davant que li pren la possibilitat de viure. I tu dius, ostres, pues, si la revolució que tenim avui només té que veure amb la inacció com a pare, o sigui, imagina't, pediatres, fins a 6 anys, zero, cap tipus de pantalla. Fins als 16 anys, cap tipus de smartphone. Legislació, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, prohibit. Xarxes socials, fins als 16 anys, prohibit. Ni un minut, ni dos minuts, ni l'adaptada, prohibit. Per què? Perquè hem revisat els estudis científics i veiem que és dolent. Departaments d'educació de tota Espanya i de tot el món, prohibit el dispositiu mòbil abans dels 16 anys en els instituts. O sigui, tots els que ens estimen, els pediatres, el Departament d'Educació, fins i tot legislació. És veritat que d'altres països més valents que nosaltres, però legislació. Tots, les famílies, s'han aixecat. Aixeca el cap, adolescència lliure de mòbils, s'han aixecat. O sigui, tenim tots aquells que estimen els nens dient-nos, no li posis aquesta merda al teu fill que li senta malament.
Només tenim en contra les tecnològiques, només. Només aquestes, perquè són les que es beneficien d'això. Per què sabem que això és dolent per ells? Perquè ells als seus fills no li donen. La lluita que tenim que fer nosaltres és com la de Gandhi. O sigui, és Mark Zuckerberg, Elon Musk, TikTok, no poden accedir al meu fill. Necessiten la col·laboració del pare. Com que jo no, amb que jo no col·labori, ja s'ha acabat. No, li tens que comprar això al teu fill. No, gràcies, prefereixo no fer-ho. No, però és que llavors quedarà sol. Bueno, prefereixo no fer-ho, m'arrisco, perquè a més tots els estudis que he revisat em diuen justament el contrari, que la solitud ve precisament quan tenen aquesta manca d'oportunitats de vincular de veritat, perquè la connexió s'acaba convertint en un competidor de la vinculació, i el que t'acompanya és la vinculació. Llavors, per això aquests sentiments de soledat que tenen els nanos en el moment de màxima connexió, perquè ens fan entendre que connexió i vinculació és el mateix, i no ho és. Hem anat a més per menys qualitat, més per menys qualitat. Dius, home, mal escenari. Però imagina't com s'acaba això, no col·laborant com a pare. I a més és que és barat, o sigui, per dir-ho, tens que comprar un mòbil, no, gràcies, millor me'n vaig al cap de setmana no sé quant, o l'apunto amb unes trascolars amb aquests diners que tu em dius. No tenim que fer res? Pues encara hi ha així. Encara hi ha així.
I després hi ha el codi postal. Tot i que en qüestions de salut mental i suïcidi sempre és delicat establir relacions de causa i efecte, és fàcil entendre que qualsevol factor que faci més vulnerable l'infant suposa un factor de risc. I alguns infants fan front a situacions realment greus.
És una vergonya, la veritat, que hi hagi nens que tinguin que estar, que la societat fracassem en aquest àmbit, de tal manera que un pare es vegi, doncs això, amb la incapacitat d'estar nens d'un any, és una barbaritat. O sigui, la veritat és que fa vergonya. Però sí que és important que tot allò que no li correspongui a ell, com que ell no pot fer res, doncs que estigui el més protegit possible. Sí que hi ha coses que sí que els tenim que protegir. No? Per exemple, nosaltres què sabem? Nosaltres sabem que avui dia el principal focus anorexiogen, o sigui, generador de trastorns de conducta alimentària, pues és el que ha estat sempre, la pressió social estètica que hi ha cap a les noies. No? És una tirania el que li estem fent. Ha estat sempre? Sí, ha estat sempre. Com està ara? Desfermada. Llavors, com que estem trobant? Pues el mateix, o sigui, el mateix que en conducta suïcida, com tot, que s'ha multiplicat per 4 incidències i que cada cop les noies són més joves, perquè cada cop més joves se senten tiranitzades per allò que s'espera d'elles. Tenim a noies de 9 anys, o sigui, amb 9 anys ets nen, o sigui, encara no ets jove, doncs estan lluitant contra l'envelliment abans d'arribar a la joventut. O sigui, clar, tu fiques allà amb unes nenes, tu imagina't què pot anar malament. Vale. Aquesta era una miqueta la via avui és la màxima via de pressió, però hi havia prèvies. Hi havia una molt interessant, que se'ns quedava una miqueta, perquè a vegades deies, ostres, les presentades de televisió, les models i tal, bueno, ja, però les queixes dels pares també. O sigui, una mare, davant d'una nena de 7, 8, 9 anys, 10 anys, queixant-se, un pare queixant-se, hòstia, estic massa gros, a veure si perdo pes, a veure, posant aquesta queixa amb l'aire davant dels teus fills, que sembla que no et fan cas, però t'escolten, no? Comença a generar allà com de dir, ostres, doncs pues això és molt important, això és una cosa que tinc que fer, no es pot estar, saps? Llavors, aquesta queixa, per exemple, no fer-la davant dels nens, és un element protector. Jo puc estar més content o menys content de la meva aparència física com a adult. Tinc problemes econòmics. Escolta, doncs, vale, tothom a la vida ens apreta i de vegades tenim problemes econòmics. Important que, com que el teu fill no pot treballar ni pot col·laborar, perquè al final, clar, ens trobem amb nens que estan sentint tot el rato els problemes econòmics que té la família, s'angoixen i tal, després arriba a la universitat, no vull demanar res, no vull tal, però estan amb aquesta angoixa. Llavors, les coses que es puguin fer càrrec ells, endavant. No posar-li cultor a la pròpia vida, que ens dona moltíssimes oportunitats de fer tolerància a la frustració. La vida sola, eh? No cal. Però hi ha algunes que jo crec que sí que allò de és que hi ha robustesa, jo crec que això és molt important que ho tornem com a recuperar. Perquè no són adults baixets. I els adolescents no són adults desgarbats. O sigui, són gent en procés de desenvolupament.
Però potser són també el nostre canari a la mina. L'increment de conductes autolesives i de suïcidi infantil i juvenil és un toc d'atenció, una senyal d'alerta que ens hauria de fer reflexionar i que delata que alguna cosa no estan fent bé.
O sigui, és una miqueta com el focus de dir, escolta, aquí hi ha algú que no està anant bé. Amb aquesta societat falten coses, perquè és com, per dir-ho d'alguna forma, el pilot aquest d'alarma. Llavors dius, escolta, està, no? L'alarma està encesa. Què està passant? Perquè, per dir-ho d'alguna forma, és una resposta a coses. Sobretot, si això no passava tant i ara està passant tant, que està incrementant, algú estarem fent. Algú tenim que replantejar-nos, no? Perquè què sabem que és la prevenció del suïcidi? Si nosaltres volem fer prevenció del suïcidi només focalitzant-nos en els factors de risc, tenim magre. Tenim que fer molta incidència en els factors protectors. I això és el que fonamentalment necessitem donar. Per què? Home, perquè fins i tot, no et dic alguns molt bèsties, però sabem que una miqueta de malestar, una miqueta de caos, una miqueta de descontrol, als nanos els hi va molt bé. Quan li passen coses dolentes, ostres, és que surts més fort, no? El concepte d'una miqueta tornant a la tribu, els ritus d'iniciació. Què era un ritu d'iniciació? O sigui, estàs allà al voltant de la, no? De la boguera i tal amb tots, et toquen, escolta, ei, què, tens 13 anys, no? O sigui, aixeca, té una llança i tu dius, però a veure, que estic aquí calentet amb tothom, què vols? No, vull que vagis al bosc a enfrontar el llop. I tu dius, a veure, però quina necessitat hi havia de posar amb aquest preadolescent amb un problema així? Bueno, pues és que sembla que em senta bé. O sigui, sembla que senta molt bé a l'ésser humà superar situacions adverses. Llavors, clar, és molt important que... Pues això, sota aquest concepte, per exemple, no? Que portem els nanos a parcs suficientment insegurs. Tu fas un parc absolutament segur i és una pèrdua de temps per un nen. Que matriculem els nens a escoles suficientment insegures i que com a pares no siguem el pare aquest helicòpter perfecte, no sé quant, sinó tot el món. No, no m'han tractat, però tenim que ser suficientment torpes.
Suficientment incompetents, sí, però també suficientment valents.
Si tu ets jove i ets poc optimista, llavors els adults ens tindrien que avergonyir. O sigui, si els nostres fills són, si no vols dir optimista, que a mi és una paraula de tal, si estan com desesperants, saps? És manca de valentia nostra. O sigui, els nostres joves no poden estar així. Per què? Perquè necessiten un missatge clar, és... Tranquil, que aquí estem. Nosaltres que sabem que el món arreglat no li deixarem. Però el que sí que veurem nosaltres serà un exemple de valentia. Un exemple de valentia. Jo m'implico, jo m'hi poso, i això jo, bueno, prendré mal tant, però em poso, sí, que em vegin compromès amb això.
No sé si amb ser valents ens bastarà per fer d'aquest un món millor, però com diu Francisco Villar, amb els nins, de vegades, allò important no és tant tenir èxit com ser un bon exemple. Pot ser això, si podem intentar-ho. Heu escoltat el tercer episodi de Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi produït per Bastera, per a IB3 Ràdio, amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears. Vos podeu subscriure a qualsevol de les plataformes habituals i ens podeu trobar a http://ib3.org/lesdesaparicions. Bàrbara Ferrer s'ha encarregat de la producció i Pep Toni Ferrer de la postproducció d'àudio. Us ha parlat Joan Cabot, gràcies per haver estat a l'altre costat.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
IB3 Podcast. Un món de sons.